3 quarts de 12 del matí, encarem la recta final de la segona hora del programa d'aquest dimarts. A aquesta hora ens visita l'estudi Jordi Serrano, membre de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
Avui, amb el Jordi, com venim fent el programa des d'inici de la temporada, reprendrem aquell cicle de la història de l'astronomia. Recordes per on ens vam quedar, Jordi?
Sí, el capítol passat vam parlar de l'edat mitjana, 1.000 anys d'història que vam fer en 10 minuts, i aquesta vegada doncs, hem de fer el mateix, però per 200 anys, perquè és una època molt més fructífera.
La passada visita del Jordi era la quarta entrega, podríem dir, el quart capítol. Aquest és el cinquè i ens aturem ara a parlar del Renaixement, amb aquests minuts que tenim, Jordi.
Exacte.
Primer de tot, què hem de conèixer del Renaixement lligat a l'astronomia? Amb què entraríem?
Mira, el Renaixement és una època espectacular on tot millora l'art, la ciència. Això passa amb 200 anys màgics que bàsicament situa l'home com a mesura de totes les coses. No? Tornem a mirar la cultura clàssica i apareixen grans figures que tothom coneixerà, Miguel Àngel, Botticelli, Leonardo da Vinci, i aquesta gent, a part de l'art, etc., doncs també feien coses amb astronomia. Per exemple, Leonardo da Vinci va ser el responsable de saber el que és la llum cenicienta, que és quan mirem la lluna al principi o final del cicle, que està molt petiteta, es veu com una llum grisosa que es veu la resta de la lluna, i això és el reflexe de la Terra, no? Que és una cosa que poca gent sap i que Leonardo da Vinci ja ho va descobrir en aquella època.
Això si la mirem a simple vista?
Sí, a simple vista gairebé es veu, sí, amb un cel que estigui una mica maco.
Es veu. Hauríem de veure aquesta franja, no? De color
gris. Es veu el resta de la lluna pues, amb un color molt, molt grisós. No?
I quan hi ha lluna plena, Jordi?
No, al revés. Quan hi ha lluna plena veus tota blanca, això és quan hi ha poca lluna.
Per això, aleshores no veiem aquesta tonalitat grisa. Això grans trets pel que fa al Renaixement, exacte, ara ho destacàvem, i arriben fets importants, no?, que faran confluir un moment molt especial, també l'astronomia, es generen grans estrelles.
Exacte, és un moment molt, molt especial, hi ha la reforma protestant que genera un clima de trencar dogmes, apareix la impremta, les idees corren molt més ràpid per tota Europa, apareix un pol d'innovació a Itàlia, a Florència, a Venècia, a Milà, que competeixen per tenir els millors artistes i científics. És un moment molt especial on tot es dispara i apareixen grans estrelles que ens hi podríem estar un capítol per cada una d'elles, no? Però intentaré fer-ho així molt ràpid.
Un nom per entrar, Nicolás Copèrnic.
Exacte, Copèrnic, que molta gent el coneixerà, no?, per la frase aquella del gir copernicià. Pues era un home típic del Renaixement, que tenia moltes ocupacions, era polac, va ser clergue, metge, diplomàtic, militar, i l'astronomia era una més de les seves aficions. I per ser una afició no està mal el que va fer. Va situar la Terra girant al voltant del Sol, el qual en aquell moment doncs, era una verdadera revolució. Feia tanta por fer això que els editors, quan ell va fer el seu llibre, hi van incloure un prefaci per protegir-se a ells com a editors i al propi Copèrnic, dient que, bueno, que això del que la Terra al voltant del Sol era un model matemàtic per explicar les observacions, però que no necessàriament era més real que l'altra versió, no? Copèrnic suposo que s'havia enfadat molt, però no va tenir temps de contestar-ho, ja que va veure el llibre editat justos el mateix dia que es moria en el seu llit de mort. No?
Aleshores, complicat.
Exacte.
Una curiositat, no?, d'aquesta primera etapa, aquest primer capítol que obrim.
Sí, jo vull dir, avui en dia em sembla una tonteria que la Terra gira al voltant del Sol, però en aquell moment no ho era gens, era el més evident. És evident que el Sol surt per l'est i es posa per l'oest, tot sembla que és al revés, no? Que el Sol gira al voltant de la Terra, i es van fer models molt, molt complexos que requerien moltíssimes observacions per desbancar-ho, i això no va ser immediat. Encara que Copèrnic va fer el llibre i va córrer per Europa, etc., va tardar molts anys a ser acceptat que la Terra girava al voltant del Sol, no?
Un altre nom, Jordi, pel que fa aquest punt del Renaixement, danès, als 16 anys descobria un error a les taules medievals, de les quals n'hem parlat crec ja al programa, de fet ho vam fer amb tu, en aquest cas d'aquí estem parlant.
Exacte, doncs apareix un altre d'aquells genis, en aquest cas a Dinamarca, es diu Tycho Brahe, i als 16 anys va veure una conjunció planetària, i a part de que li va impressionar, doncs va descobrir que hi havia un error, que es produïa més tard del que s'esperava. Llavors es va tornar un obsès de la precisió i el mètode de les observacions. És qui ens introdueix una mica la importància de les dades. Fins ara parlàvem molt de teories, etc., i ara hi ha algú que li dona molta importància a tenir dades fiables.
Tycho Brahe també té una curiositat, té una anècdota, que és que va perdre, no?, el nas en una baralla i el va reemplaçar per una peça de metall.
Exacte, era un personatge amb un caràcter bastant difícil, que en una baralla amb un dels seus estudiants, discutint sobre qui sabia més d'astronomia, suposo, doncs el seu estudiant amb una espasa, no?, li va tallar un tros de nas, i se'l va arreglar posant-se una peça de metall amb la que anava per allà, que devia ser bastant impressionant, no?
A més, és aquell a qui el rei de Dinamarca li va regalar una illa.
Exacte.
Com a observatori.
Es va fer tan famós amb les seves observacions i la seva precisió que el rei d'allà li va regalar una illa sencera perquè hi fes un observatori, que va ser un dels centres d'Europa, que es diu Uraniborg.
Va aprofitar aquest favor del rei, Jordi?
El va aprofitar moltíssim. De fet, aquest observatori va fer una sèrie d'observacions que es van fer servir durant molt de temps i servint de base pels següents astrònoms que van venir, no? Al final, quan va perdre el favor del rei, perquè això, com sempre, la política s'acaba, doncs es va traslladar a Praga, i on abans de morir va agafar un nou aprenent, un xavalín, que es deia Kepler, que ara en parlarem.
Que després passaria de ser aprenent a ser també un nom important, aquest geni matemàtic alemany. Amb ell que ens arriba, amb Kepler?
Exacte. Pues Kepler és un altre personatge extravagant, que creia en l'astrologia. Va fer models basats amb els sòlids regulars, amb el cub, les esferes, etc., intentant trobar harmonies que explicaven el sistema solar. Però quan es va morir Tycho Brahe, ell va heretar les seves dades. Són unes dades molt valuoses, i va arribar a pensar que el moviment dels planetes no es podia explicar amb esferes. Fins a aquell moment les esferes eren la forma sagrada, i per tant, doncs tot havien de ser esferes, i ell decideix provar-ho amb elipses, que en aquell moment era molt estrany. Avui en dia sabem que la Terra es mou al voltant del Sol amb una elipse, i fa un sistema de lleis, que es diuen les lleis de Kepler, que encara s'estudien a les escoles i potser a molta gent li sonarà.
Expliquem aquesta frase, Jordi. Serà l'últim astròleg Kepler i el primer astrònom.
Exacte, o sigui, fins ell es parla l'astrologia, diguem-ne, la part menys científica, encara estava molt en boga, i ell hi posa les matemàtiques, les dades, i a partir d'aquí comença l'astronomia més seriosa amb una superfigura, que és Galileo Galilei.
Després de Copèrnic, Brahe, Kepler, arriba Galileo Galilei, el pare de la ciència, diríem, Jordi.
Exacte,
Galileo. I no sé si també diríem que el primer científic de la història.
Exacte, Galileo Galilei és el Messi de l'època.
És una comparació.
És considerat per moltíssima gent el pare de la ciència, no només en astronomia. Ell engega la física, moltíssimes coses. La gent coneixerà alguna llegenda, com l'experiment que fa la Torre de Pisa per demostrar que dos cossos de diferent massa cauen igual, encara que és segurament una llegenda. Doncs moltíssima gent ho coneix, no?
Un personatge, de la mateixa manera que parlàvem que Tycho Brahe era obsès i de caràcter difícil, com el descriuries, a Galileo Galilei?
Doncs Galileo Galilei, també la biografia, qui se la pugui llegir li agradarà perquè és molt entretinguda, és un personatge una mica fatxenda, no passava discret, i es va enfrontar amb moltíssima gent, amb el poder de l'època, i això li va portar molts problemes, no?, com després veurem.
És a dir, ostentava?
Sí, no tenia problema per ostentar, i bueno, això li va portar problemes, ara en veurem, no?
Quina és la seva trajectòria, en aquest cas, de Galileo Galilei, dins d'aquesta etapa que avui comentem del Renaixement?
Mira, doncs ell es va traslladar a Pàdua, que llavors perteneixia a la República de Venècia, on la Inquisició tenia poca força, perquè hi havia els Medici eren molt poderosos, i ell va poder treballar amb llibertat. En aquella època allò no era una broma, o sigui, pocs anys abans el Giordano Bruno el van cremar, i també ell defensava la teoria amb el sol al centre. Per tant, poca broma enfrontar-se amb l'Església en aquell moment, no?
Aleshores rebria notícies, deies abans a micròfon tancat, d'Holanda.
Exacte, rep notícies de que a Holanda hi ha un aparell que permet veure objectes llunyans, el que avui diem el telescopi. De fet, hi ha una teoria que possiblement el primer inventor va ser un tal Joan Roget de Girona.
Té nom català, aquest.
Exacte, que ho hauríem de mirar una mica més. I el cas és que només amb aquestes notícies Galileo decideix construir un ell mateix. I com era un crac, doncs ho fa i el millora. I fa... agafa aquest telescopi i el va portar allà als nobles i això el fa famós.
Aleshores, Jordi, comencem a anomenar descobriments que fa, no? I què hem d'atribuir-li?
Exacte, el telescopi en aquella època era molt important només per veure els vaixells que s'acostaven a les ciutats, però ell fa una cosa molt important, que és apuntar cap a dalt, i comença a apuntar al cel. Llavors, en pocs mesos, fa tota una sèrie de descobriments que canvien la nostra percepció del cel, de l'astronomia, etc. El primer que fa és apuntar la Lluna i descobreix que la Lluna té muntanyes. Per tant, en aquell moment que es pensava que els astres eren purs, perfectes, etc., doncs la Lluna té imperfeccions. Això ja comença a fer trontollar. Després apunta a la Via Làctea, que la Via Làctea és una franja que es pot veure al cel, així com... lletosa.
I a simple vista també, simple, com dèiem abans.
Però quan apuntes un telescopi descobreixes que aquella franja està feta de milers i milers i milers d'estels. Ell descobreix molts més estels dels que es podien veure a simple vista. Per tant, la deducció que fa és que els estels estan molt més lluny del que es pensava, i de fet quan ho mires amb un telescopi no s'amplien, es continuen veient puntets. Per tant, realment estan molt, 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 molt més lluny, no?
Tres mèrits més que atribuïm a Galileo Galilei, Jordi.
Una altra cosa que fa és apuntar a Júpiter, que també es pot veure a simple vista, però quan el mires amb un telescopi poc potent, el d'aquella època seria avui en dia un telescopi infantil, doncs quan apuntes a Júpiter veus al voltant d'ell quatre puntets que són els satèl·lits de Júpiter. Fa una mica la pilota, els anomena planetes Mediceus, en honor als Medicis, i això fa que si hi ha coses que giren al voltant d'altres planetes, potser el centre ja no és la Terra.
Aquí, per tant, mira de guanyar-se una mica els Medici, eh?
Exacte. Descobreix més coses, Saturn, aconsegueix començar a veure els anells, però no ho interpreta correctament en aquell moment encara. Descobreix que Venus té fases com la Lluna, i això només pot passar si Venus gira al voltant del Sol. Per tant, fa tota una sèrie d'observacions que ja acaben de desmuntar la teoria de la Terra al centre i situen a la Terra donant voltes al voltant del Sol.
Exacte, llavors pren forma ja aquesta nova teoria. El missatger sideral és el nom del llibre que recull totes aquestes teories, de l'any 1610.
Exacte, publica tot això en un llibre que es diu El missatger sideral. L'Església, evidentment, ho censura i li proposa a Galileo que, escolta, pues fem com Copèrnic i digues només que és una hipòtesi. Però com ell és una mica fatxenda, doncs no ho accepta i continua provocant, enfrontant-se tot el poder del moment. De fet...
Un altre llibre.
Exacte, dos anys després publica un altre llibre que està fet en forma de diàleg i ridiculitza totalment les posicions de l'Església. El personatge de l'Església es diu Simplicio, que amb això ja situa una mica, i la ridiculitza totalment. Llavors la Inquisició s'emprenya de veritat i comença un procés que avui en dia és símbol del conflicte entre ciència i religió, i al final, sota amenaça de captura, confessa, abjura de les seves idees i el condemnen a arrest domiciliari, on continua treballant fins a la seva mort.
Fins ara ens hem entretingut amb Galilei. En resum, Jordi, en aquest període de l'astronomia es va avançar com mai.
Exacte, es va avançar com mai i m'estic deixant moltíssimes estrelles.
Però avui t'hem deixat més temps,
Exacte. L'home passa a poder entendre moltes més coses de la realitat i alhora tornar-se molt més humil. Ja no està en el centre de la creació. A partir d'aquí començaria l'astronomia moderna amb un tal Isaac Newton, que veurem el següent capítol.
Ja tenim, doncs, fins i tot avançada la producció. Mira, que bé. Isaac Newton, quan ens torni a visitar el Jordi Serrano, Estels, la secció que fem en col·laboració de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix. Ho recordem només un apunt abans d'acabar, i és que aquest proper dia 8 de juny, dissabte, tornen les nits astronòmiques al museu després d'aquella prova pilot, podríem dir, que es va fer per la nit dels museus, al preu de 2 euros per persona. Per tant, si voleu apuntar a l'agenda, és una de les propostes del cap de setmana per fer aquí, a Sant Cugat, sense haver-nos de desplaçar. Jordi Serrano, soci de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix, gràcies un cop més per acompanyar-nos en aquest cinquè capítol. Avui hem tractat del Renaixement. Ja sabem ara que Isaac Newton serà el protagonista del proper cop que ens visitis.
Molt bé.
Bon dia, bona setmana i ens veiem aviat.
Gràcies, fins demà.